Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 per recollir el diumenge esportiu, el dia que hem escoltat Ronald Koeman després d'una setmana de pretemporada i a 3 dies del primer partit de l'estiu del Barça, dimecres contra el Nàstic. Koeman està encantat amb els fitxatges que de moment li han arribat, són 4. Creu que Messi, que encara no ha renovat, mereix la pilota d'or, per això encara falten uns mesos, i posa com a exemple Pedri, tot i que el canari hagi marxat als Jocs Olímpics. Sentirem Koeman i valorarem les seves paraules i el seu to. El Tour de França ha arribat avui a París i l'última etapa als Camps Elisis l'ha guanyada el belga Van Aert, que ha impedit Cavendish superar el rècord que comparteix amb Eddy Merckx de més victòries d'etapa al Tour. I el Tour ja sabeu que l'ha dominat gairebé des del primer dia Tadej Pogacar, que amb només 22 anys ja en té 2 de Tours de França. Una de les persones que més el coneix ens ajudarà a descobrir més secrets del que ara per ara és el millor ciclista del món. Isaac Vilalta ens dirà qui és aquesta persona. Gran premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1. Polèmica. Ha guanyat Hamilton després de provocar una topada amb Verstappen, que ha hagut d'abandonar. Hamilton ha pogut reparar el seu cotxe, l'han sancionat amb 10 segons, poca cosa, segons Verstappen, que s'ha queixat, però ha remuntat Hamilton de manera increïble i ha acabat guanyant la cursa. A més, retalla diferències a la classificació del Mundial de manera important. Verstappen continua líder amb 185 punts i Hamilton segon a només 8 punts de diferència, ara amb 177. L'Open britànic de golf ha finalitzat i l'ha guanyat el nord-americà d'origen asiàtic Colin Morikawa, que només té 24 anys, que debutava a l'Open britànic i que fa uns mesos va guanyar la PGA, també per sorpresa. Ja ha sumat 2 majors. John Rahm ha acabat tercer a 4 cops i recupera el número 1 mundial. I a la final de l'NBA els Bucks han combinat la remuntada, de moment remuntada, han fet el sorpasso, han guanyat a Phoenix i s'han col·locat 3-2 a favor. Si guanyen el 6è partit, que el juguen a casa, els Milwaukee Bucks i Antetokounmpo seran campions de l'NBA. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada diumenge per tancar la setmana, i aquest diumenge, a més de la setmana, tancarem la temporada a 5 dies, només 5 dies perquè comencin els Jocs de Tòquio i es comencin ja a detectar alguns positius preocupants, positius per Covid a la Vila Olímpica. Els enviats especials de Catalunya Ràdio als Jocs, la Maria Guixà i el David Clopés, marxen demà a Tòquio i hem quedat amb ells per confirmar que ja tenen la maleta feta, a veure si és veritat, i també amb l'Ernest Macià, que serà l'home Jocs Olímpics de Catalunya Ràdio, cada dia de 3 a 4, amb una meravella de programa olímpic que està preparant i que té per nom a la Vila de Tòquio. Passarem la nit també amb els que ens han acompanyat durant tota la temporada aquí al Club de la Mitjanit, amb l'Oriol Domènech, que és aquí a l'Estudi 5. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, bona nit.
I amb el Jordi Costa. Jordi.
Hola, bona nit.
Avui el Ricard Torquemada s'ha excusat perquè ha d'estar per la família, està de vacances, a més està en una zona de difícil cobertura, i enviem una abraçada des d'aquí. Toni, tot a punt. Club de la mitjanit d'aquesta temporada, i Ronald Koeman ha tingut la deferència de passar balanç al que està passant fins ara al Barça en aquest estiu, perquè el programa marxi de vacances tranquil, tot i que tampoc no ha resolt cap gran incògnita. Sobretot ha fet valoracions, però són interessants i sempre està bé escoltar l'entrenador del Barça i sempre està bé saludar el Roger Arbosà. Arbo, bona nit.
Hola, Xavi.
Ha parlat Koeman de Messi, de Pedri, dels fitxatges, del Kun, d'Eric, de Depay...
Sí.
Què ens expliques?
Mira, segons ell, balanç molt positiu dels 4 fitxatges que han arribat fins ara, tots aquests 4, en definitiva, content amb la feina que s'ha fet als despatxos.
Hemos fichado bien hasta el momento. Hemos fichado gente, jugadores como Memphis Depay, ha venido gratis. Kun Agüero ha venido gratis, Eric García ha venido gratis. Han demostrado de aceptar y sobre todo demostrar que quieren estar en este club.
Kasper Cascade del Kun.
Doncs que és un fitxatge important, això sí, sempre que físicament estigui bé.
És un jugador muy experimentado y sobre todo dentro área es muy peligroso y sabe marcar y además yo creo que importante para él es que físicamente tiene que estar bien y nuestro trabajo es poner Kun en la mejor forma físico.
Depay, un altre davanter.
I petició expressa de Ronald Koeman, el coneix bé i així el descriu.
Memphis sabe perfectamente cómo trabajo yo en el club. Un jugador de mucho carácter, de mucho físico, de mucha velocidad. En ataque ha hecho pasos y el próximo paso es todavía demostrar en un club como Barcelona.
Ara dos defenses. Primer, Eric García.
El que més en destaca d'Eric és, sobretot, la seva sortida de pilota.
Viene de aquí, juega en una posición donde yo también he jugado muchos partidos y siempre ves con un ojo más en ese sentido. Yo creo que nos porta mucho porque yo creo que con balón es bueno. Nuestro juego desde atrás podemos mejorar con él.
I Emerson, el brasiler.
Diu com en cal ha seguit, que ha fet una gran temporada al Betis i que té molt a aportar al lateral dret.
Cuando estás convocado por tu selección de Brasil, con tantos muy buenos futbolistas que tiene, habla por sí mismo. Entonces, hemos seguido su trayectoria, hemos analizado su temporada con el Betis y nos van a poner a aportar mucho.
Oriol, Sònia, Jordi Costa, què us ha semblat el que ha dit Koeman sobre els fitxatges i sobretot, quin és d'aquests quatre jugadors, Depay, Agüero, Eric García i Emerson, el que li deu haver fet més il·lusió? Jo tinc un candidat claríssim.
Jo crec que no hi ha color entre els quatre. Jo crec que la diferència més mal seria Memphis Depay.
Sí, no? Molt el perseguir des de feia molt de temps.
Sí. I a més, aviam, les declaracions que fa l'entrenador fa les que ha de fer un home de club i parlen bé de tots els fitxatges. Sí que és cert que jo crec també personalment que el Barça ha fitxat bé quan tens tres jugadors d'aquest nivell que han arribat a cost zero. Per tant, això jo crec que és un...
I ha insistit com en gratis, de franc.
Crec que és un encert, però bé, aviam, si fos per Koeman, Agüero no estaria aquí, per exemple, perquè ja es va oposar el fitxatge des del primer moment fins a l'últim, en aquest cas el club. Jo no diré la secretaria tècnica, perquè tampoc no és un fitxatge de secretaria tècnica, el club va passar per sobre d'ell. Bueno, ara la seva obligació és, com ha dit, posar-lo un do físic bo per trobar el màxim rendiment.
Això que dius que es va oposar el seu fitxatge des del primer fins a l'últim moment...
És... Si fos per Koeman, el Agüero no estaria aquí. Jo crec que ja et dic, jo tampoc no crec que sigui un fitxatge de secretaria tècnica. Crec que és més
doncs sí que comencem bé.
De president, de directiva, per ser una oportunitat que no d'entrenador ni secretaria tècnica, i per fet aquest que tots hem comentat també quan va venir Kun Agüero, no? per la seva relació amb Messi, i que fos un argument més perquè Messi decidís quedar-se.
Correcte. Avui ha insistit molt Koeman en que eren fitxatges de franc, i en el cas d'Agüero, a banda d'assenyalar que ha d'estar bé físicament, ell abocava les lesions que ha tingut les últimes temporades, és un jugador que els ajudarà a tenir més qualitat de la que tenien a l'àrea. A mi m'ha fet pensar en Braithwaite, ràpidament, Sònia.
Sí, aquí, des del primer moment que va arribar al Kun, hi ha dues maneres de valorar el fitxatge. Si el valores com a alternativa a Braithwaite, és a dir, l'home que arriba per Braithwaite, jo crec que tots hem coincidit que millora la plantilla. El problema és quan després el Canut fa unes setmanes ens explica que a la previsió que fa ara mateix Koeman de la davantera titular d'inici de la Lliga, tenint en compte els jugadors que t'ha lesionat, ell s'imagina a Messi, al Kun i a Depay. Aleshores, aquí és quan ja dius, home, si hem fitxat el Kun perquè sigui titular aquí, potser tenim un problema. Tenim un problema en el sentit, sobretot, que el mateix Koeman posa les seves precaucions, sobretot físicament, com estarà l'argentí. O sigui, el Kun ja no és titular amb la selecció argentina, ja no era titular amb el City, aleshores tu estàs fitxant per ser titular un home que en equips del nivell ara mateix ja no era titular. Per tant, no estàs millorant, sembla, la teva plantilla. Jo imagino que aquesta previsió que feia Koeman era amb la previsible sortida de Griezmann. Si Griezmann s'acaba quedant, ja veurem què és el que acaba passant. Però vaja, que no sembla que hagi de ser una davantera molt il·lusionant d'inici. Una altra cosa és que el Kun recuperi, i això és evident, que té una qualitat per marcar gols que probablement altres davanters que ha tingut el Barça no l'han tinguda. Per tant, bé, haurem de veure com evoluciona, però d'inici estic totalment d'acord amb l'Oriol que... És que, a més, només fixant en la descripció que fas, és evident que li fa molta més il·lusió el fitxatge de Depay que el del Kun, perquè en el del Kun se'n recorda del problema, que és veurem com està físicament, i de Depay li destaca les virtuts.
No discrepes aquí, Jordi Costa?
No, jo responent a la teva pregunta, coincideixo, i és, no seré original, que el fitxatge que li fa més il·lusió a Koeman és el de Depay. Em deixa en xoc això que diu l'Oriol. A mi ja em deia la intuïció que Koeman no hauria demanat Agüero, però que si ho posés ja em sembla que comencem malament, perquè, vaja, és que me'n vaig una mica del tema, però a mi em preocupa bastant en aquest punt de l'estiu, i tant de bo m'equivoqui, que la plantilla no sigui fins i tot pitjor que la de la temporada passada, perquè... I tant de bo m'hagi de menjar això que dic ara, jo Agüero no l'hauria fitxat, ni de franc, com ha vingut. Entenc el que diu Koeman, que segurament és un tio que dins de l'àrea et resoldrà infinitament més que Braithwaite, però és que Agüero a la Copa Amèrica ha tingut una presència residual. Vaja, sí, és veritat que la selecció argentina té Lautaro, però tampoc és que sigui una cosa...
No, té Lautaro.
Vull dir... però que vull dir que és que l'han tractat com un jugador residual. Igual que l'ha tractat el City durant tota la temporada, si voleu, pels problemes físics, que jo no m'acabo de creure. Però bé, en tot cas, jo no l'hauria fitxat. I aquesta setmana ha aparegut aquest bolet de que si canviarem Griezmann per vés a saber aquí de l'Atlètic de Madrid, jo, en pesos per la situació econòmica, tinc por que arribi el 15 d'agost i la plantilla sigui pitjor que la de l'any passat.
Bé. Amb el tema de Boró, deixa'm afegir que... És un problema per Koeman en el sentit de si és l'Agüero de fa 2-3 anys i és titular i marca gols, cap problema.
Però és que, Oriol, si, és que si no fos l'Agüero de fa 2 anys l'hauria renovat al City.
No, però vull dir que si no ho és, el que anava a dir és que serà un problema perquè no serà titular, serà difícil de gestionar amb el tema Messi, que Messi apretarà perquè Agüero jugui, i per això et dic que l'Agüero pot ser un problema per Koeman.
Però això ho veurem, Oriol, perquè Messi no crec que hagi pressionat gaire a la Copa Amèrica perquè el Koeman jugués. És a dir... Messi pressionarà si perquè ens entenguem, si Braithwaite juga per davant del Kun, però si el Kun resulta que hi ha algú que està jugant i està rendint millor que el Kun, dubto molt que en aquest cas, és a dir, la convivència, perquè ens entenguem, entre el Kun, Messi i l'entrenador no tindrà res a veure amb la que hi havia amb Luis Suárez,
però, Sonia,
per exemple.
La Copa Amèrica eren 3-4 partits, com dieu, estava Lautaro, sí. I Messi volia guanyar la Copa Amèrica. La temporada que ve seran 60 partits, moltes competicions...
Però Messi el que vol, sí, però Messi el que vol és guanyar. Sempre ho és el que ha volgut. I a partir d'aquí ell és absolutament egoista amb qui li rendeixi millor. I per molt que... És a dir, ell tenia una excel·lent relació amb Pinto, però no demanava que Pinto fos el porter titular.
Home, perquè no havia color entre un i l'altre.
Clar, pues, però això és el que et dic, que si hi ha un altre davanter que rendeix millor que el Kun, Messi no demanarà que el Kun jugui. El problema és... quan el Kun hagi de jugar perquè no hi hagi ningú més. Perquè, efectivament, com diu el Costa, si comences a treure jugadors de la plantilla, que, per exemple, jo,
que si
jo no
marxa
no
Griezmann,
mai...
Si marxa Griezmann, clar. El Kun té molts números de
clar,
ser
clar, és que,
titular
clar.
Moltes vegades, si el físic l'acompanya.
Clar, la qüestió és que marxi Griezmann i no arribi cap altre davanter. Aleshores, és que probablement el Kun haurà de ser titular, efectivament.
Sí. A banda de Pai, que potser qui hi ha a la pole position, dels altres tres, Agüero, Eric García i Emerson, quin creieu que tindrà més presència, més minuts durant tota la temporada? Uri.
Tinc dubtes, perquè entre Emerson i Sergio Des i Sergio Roberto tinc dubtes que Eric García li pugui prendre la posició tant a Araujo com a Piqué, i tinc dubtes que Agüero estigui en condicions per ser titular del Barça. Si no, et sabria dir quin dels tres tindrà molt protagonisme l'any que ve.
Dit d'una altra manera, veieu, Jordi, Sònia, algun d'aquests jugadors de pa i a banda, que jo crec que menys a part, amb opcions reals d'acabar la temporada com a titular?
A mi em costa molt de dir, més que em passa una mica com a l'Oriol. També cal veure el nivell d'enamorament, perquè ens entenguem, de Koeman respecte a Eric García.
Sí.
És a dir, si fa com... A mi m'ha sorprès els minuts...
No?
Sí, a mi m'ha sorprès els minuts que ha tingut, per exemple, Eric García amb Luis Enrique. si Koeman li convenç tant la sortida de pilota com li ha convençut a Luis Enrique, fins al punt de dir, escolta'm tu, aquesta és l'aposta que haig de fer, encara que ara hi hagi una sèrie de partits que ell ha tingut experiència al City, ha jugat partits de Champions, però és evident que encara és molt jove i encara cometrà moltes errades. Aquí ho veurem. No crec que passi per davant de Piqué i cal veure si vol jugar amb dos centrals d'artants.
Jo no voldria ser molt càustic, però a mi em sembla que si acabem la temporada amb Agüero i Emerson de titulars, mal senyal. I en el cas d'Eric García hi ha una variable que espero que no l'haguem de tractar, però el genoll de Piqué també és una incògnita.
I tant, no té lligament. O sigui...
L'any passat va fer un sobreesforç i a la que es va exigir 10 partits va haver de tornar a plegar i no s'ha operat, i per tant el genoll, no sóc metge, però dedueixo que potser està una mica
més... Hi ha jugadors que poden superar el fet de jugar sense lligament encreuat, però hi ha un risc, aquí hi ha un risc amb Piqué. Jo crec que el primer en assumir-lo va ser el mateix Gerard Piqué, i ara mateix segur que li donen certes garanties de poder competir, però no està jugant amb les mateixes condicions que havia jugat fins ara. Clar.
I aquí, jo crec, Xavi, que sí. Cal tenir en compte un variable que parlarem més endavant, que és si Koeman juga amb dos centrals o amb tres. Si juga amb tres és molt probable que Eric García tingui molts minuts.
Clar.
Sí, avui no ho ha descartat en absolut, jugar amb tres. Vaja, ha fet una mena de ventall de quatre, podem jugar de tot. És més,
no ha descartat
res. M'ha fet la sensació que per ell és una riquesa poder jugar en diversos dibuixos, cosa que és certa, bàsicament.
Per tothom, no? Tenir alternatives sempre és bo. Arbu, Koeman també ha parlat de Pedri.
Sí, no és cap novetat que està encantat amb ell. Ho ha repetit molt sovint i avui es torna a demostrar. Encantat amb Pedri, així llo a la temporada que ha fet el Canari i el seu paper a l'Eurocopa.
Bueno, fenomenal. Sabiendo su edad, sabiendo que la temporada que ha hecho con nosotros, con una madurez que es impresionante. Además, es un chico fenomenal, muy honrado. Para mí es un ejemplo como un jovencito tiene que ser aquí.
Són declaracions als mitjans oficials del club, a Barça TV, a fcbarcelona.com.cat, i són políticament molt correctes. A mi m'ha sorprès que Koeman, que sempre parla molt clar, no hagi recordat que Pedri hagi decidit marxar a Tòquio, ara és a Tòquio, al Japó, per fer els jocs i donar continuïtat a una temporada interminable que s'ajuntarà amb l'inici de la pròxima temporada. Però vaja, com ens estima Pedri, això és inqüestionable. I què ha dit sobre Messi?
No ha dit res de la renovació, però bé, diu que és un exemple per a tots, que és importantíssim, que ha estat molt bonic veure tornar a guanyar amb la seva selecció i que és el màxim favorit per endur-se la pilota d'or.
Por la temporada que ha hecho, además por ganar un Copa América tan importante... Yo creo que para mí es el máximo favorito de ganar este Balón d'Oro este año.
Ràpidament, per vosaltres també, o sigui, és iniciar un debat el mes de juliol que tancarem d'aquí 6 mesos, 5 mesos, una mica cansat.
El guanyarà i serà dels anys que el guanyarà amb més diferència.
Ja estic d'acord.
Avui has vingut fort, Uri?
És que no té cap rival.
Però és probablement perquè, per exemple, a l'Eurocopa no hi ha hagut un jugador... que claríssimament, és a dir, si Mbappé hagués fet una Eurocopa molt bona, per exemple, o alguna de les figures que podíem imaginar abans de començar el torneig, potser sí que hi podia haver alternatives. Però dit això, també és cert que la temporada de Messi, que normalment tu has de valorar també, més enllà dels seus registres, que són molt bons, has de valorar els títols col·lectius, o com a mínim fins ara s'ha valorat sempre en la pilota d'or. I és veritat que ell amb el Barça té una Copa del Rei.
Sí, però el gran dominador, vaja, el gran títol europeu d'aquest any el té el Chelsea, i mires la plantilla del Chelsea i et costa trobar un jugador de referència que... És que és el que diu l'Oriol, és que més enllà del seu nivell, perquè a veure, també siguem sincers, la Copa Amèrica és a l'Eurocopa el que l'Europa League és la Champions en generós, però clar, és que a la Copa Amèrica Messi s'ha passejat, ho ha dominat tot i a sobre l'ha guanyat, i clar, com deia la Sònia, és que l'Eurocopa et costa molt. El dia que va acabar l'Eurocopa jo pensava, i qui seria el jugador de l'Eurocopa, i li van donar Donnarumma i dius, doncs d'acord, sí, no tinc un candidat millor. Per tant, jo és que crec que serà molt difícil Vaja, ja sabeu el que penso d'aquests títols, però jo crec que estic d'acord amb l'Oriol que aquest any serà molt difícil trobar-li algú que li disputi
l'alternativa. Sí, una alternativa. Sortirem de dubtes al desembre, no? Ara m'estic fent una...
Cada any ho canvien, o sigui...
Amb el de Best i...
Ja, la pilotadora i el de Best, n'hi ha dos.
Crec que un dels dos l'han passat al setembre.
És al setembre, i la pilotadora jo crec que la mantenen cap a finals d'any. Sí, sí. Arbu, aquesta setmana que comença en una estoneta, el Barça començarà a jugar partits amistosos de pretemporada. Quin és el calendari?
Sí, dimecres i dissabte. Dimecres el primer contra el Nàstic, Barça-Nàstic, el Johan Cruyff a les 7, en directe al Tot Costa.
Sí.
I dissabte contra el Girona, també a les 7, el Johan Cruyff, també el farem al Tot Gira.
Al Tot Gira, exactament. Dimecres a les 7, Barça-Nàstic, en directe, transmissió al Tot Costa, que dirigirà el Roger Busa. I el dissabte segon partit, també el Johan Cruyff a les 7 contra el Girona. Repeteixen la fórmula de l'estiu passat, que també van jugar dos partits, un contra el Nàstic i un contra el Girona. El dissabte el partit el farem al Tot Gira amb el Joan Fito. Demà començarà la temporada d'estiu a Catalunya Ràdio i el Tot Costa mantindrà la seva cita diària de dilluns a divendres a les 7 de la tarda. Se'n farà càrrec el Roger Arbusà. No sé si esteu molt tranquils, molt intranquils. Jo estaria molt preocupat, Jordi i Sònia.
No, home, no. El Roger és garantia.
No marxeu gaire lluny, eh?
No hi ha més remei.
Sisplau. Per si de cas.
Si li heu de dir alguna cosa, no consell, no vull dir consell. Escolta, has de fer això així. Ara és el vostre moment.
Ens passaran informes detallats diaris i si hi ha algun incendi
que no
serà...
Que
estem de vacances.
Depèn del dia.
No cal.
Anem a publir un moment i quan tornem ens espera l'Àlex Dalmas i la secció més futbolera i més futbolística del Club de la Mitjanit, el Futbol Club Dalmas.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit, el Club de la Mitjanit. Gairebé no recordava. Amb Xavi Campos. Bona nit. En el sorteig del Supersou cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
9.562 09562 de la sèrie 3.
I també 4 números i sèries més han obtingut cadascun un Supersou de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Pots consultar-los a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Aquest diumenge, a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, ens preguntarem si l'optimista neix o es fa.
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández.
I sobretot ens preguntarem fins a quin punt l'optimisme pot ser realista. Serà el darrer l'Ofici de Viure de la temporada.
L'Ofici de Viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
Aquest diumenge en parlem a la mitjanit a l'Ofici de Viure.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
La meva mana està malalta. És una grip amb febres altes.
Això és l'amant malalta de Manel i quan sona aquesta cançó al Club de la Mitjanit saludem l'Àlex Dalmas. Àlex!
Bona nit, què tal? Com
esteu? Estàs?
Molt bé.
Avui a l'Àlex hem fet un encàrrec difícil, però abans li vull fer les preguntes que els hi hem fet fa uns minuts a l'Oriol Domènech, a la Sònia Gesalmà i al Jordi Costa, per exemple. Quin dels quatre fitxatges, aquesta és molt fàcil, Àlex, creus que li ha fet més il·lusió a Ronald Koeman? Depay, Agüero, Eric García i Emerson.
Memphis, de llarg.
De llarg, eh? Sí, sí. I quin dels tres, a banda de Depay, Agüero, Eric García i Emerson, li veus més recorregut, tindrà més minuts, fins i tot arribarà a ser titular quan acabi la temporada?
Mira, us estava escoltant atentament i teníeu dubtes. Jo tinc pocs dubtes de que serà Eric. Crec que, Eric, primer de tot, em sembla que ho ha comentat la Sònia, no? Hi ha el tema del sistema que es pugui utilitzar, tres centrals, i després crec que té una cosa molt interessant, i és que pot jugar els dos perfils, amb la qual cosa qualsevol de les baixes que hi pugui haver, si és que juga amb defensa de 4 a un dels dos perfils, i tenint en compte de que no surti, o suposant que no surti de titular, crec que Eric serà la primera opció, o sigui que crec que és el que tindrà més minuts dels tres, segur.
I ara et vull fer una altra pregunta. Arbu, el Barça, a banda d'aquests 4 fitxatges, queda un mes i mig de mercat. Alguna cosa farà a nivell d'entrades?
Aviam, és possible que a través d'intercanvis. Pot arribar un lateral a l'esquerra, un migcampista, però sobretot via intercanvis. Això Joan Laporta sempre ho ha repetit molt, tot i que ara mateix no es contempla. Avui des del club ens continuaven dient que ara mateix no hi pensen, que només estan focalitzats en les sortides i que almenys ara no volen pensar encara més arribades.
Avui la cadena SER fa una estona han explicat que es complicava aquest intercanvi que volien perpetrar entre Griezmann i Saúl. Sembla ser que hi ha problemes i que aquesta operació, que a mi em semblava tenia més d'econòmic que no pas d'esportiu, i és important la part econòmica, tal com està el Barça, evidentment, doncs ara mateix ja s'està refredant. Tu, Àlex Dalmas, quina posició reforçaries a partir d'ara? Veient el que hi ha, la plantilla que té Koeman, on diries, puc escollir un jugador d'aquella posició, quina seria la posició?
Clar, hem de veure si tot acaba així, eh? A la teva pregunta, que és, suposant que la cosa acabi amb la plantilla actual, tenint en compte el tema de l'economia, i tenint en compte, no oblidem mai, que el Barça té una cosa que tots els clubs del món voldrien i no la tenen, que es diu la Masia, jo no em tornaria boig, però crec que la posició, si em fessis escollir una, és lateral esquerra.
Lateral esquerra,
Sí.
A Valde no el veus encara preparat?
Sí, és a dir, Valde jo crec que ha de tenir l'oportunitat per poder ser el lateral esquerre del futur del Barça, però jo crec, no hem d'oblidar, que el Barça B no ha jugat tota la temporada.
No, Mármol que va acabar sent titular al playoff, per exemple.
Clar, jo crec que ha d'acumular minuts, ha d'acumular experiència, li anirà bé tot un any sencer sent el titular al Barça B i anar apareixent al primer equip. Jo crec que no li podem donar la responsabilitat total de ser el recanvi, ni de ser el recanvi de Jordi Alba.
I ara l'encàrrec que t'hem fet, a mitja setmana vam parlar i vam quedar que miraries d'imaginar-te. Això és un exercici difícil, Com jugarà el Barça la temporada 2021-22, el nou Barça de Koeman?
Sí, com tu dius, m'has fet un encàrrec que no és gens fàcil, Però jo crec que el Barça té dos camins. El primer camí és seguir amb el 3-5-2, amb els tres centrals, i aquest és el camí fàcil, és a dir, aquest és el camí que li permetria a Koeman posar bona part dels fitxatges més els jugadors estructurals, els jugadors importants, amb més pes. Aquest és un, però aquest jo crec que seria prioritzar això, no? Posar tots aquests jugadors abans que el joc. L'altre camí és posar per davant el sistema, una ocupació dels espais que permetin al Barça atacar bé, i després això passaria per sacrificar certs jugadors dels que ja hi havien en pes i probablement dels nous fitxatges. Quan tu em vas encarregar aquesta visualització, jo vaig començar a mirar dades. I el Barça de la temporada passada va atacar un 32% per al mig, per al carril central. Aquesta és la xifra més alta de les últimes 5 temporades. I aquí n'havíem parlat molt, El problema més gran del Barça, o el condicionant més gran, era l'amplitud. I jo crec que si el Barça tirés per l'opció 2 i solucionés els problemes d'amplitud, seria molt més productiva. Per tant, crec, espero i confio que Koeman tiri per aquí. I això passa per anar al 4-3-3 o al 3-4-3 o qualsevol sistema...
Però sempre amb extrems,
Clar, que et jugui amb extrems.
Avui, ara ho recordava el Jordi, Jordi? Que Koeman no tancava cap porta a la variabilitat dels seus sistemes. O sigui, el que va fer l'any passat, 4-3-3, 4-2-3-1, i al final aquell 3-5-2 era, no?, més aviat.
Sí, no, i a mi no em sembla malament sempre que hi hagi una base definida. A mi no m'agrada que l'equip cada dia jugui d'una manera. Sí que em sembla bé que, arribat al cas, diguis, home, doncs avui, tenint en compte que no és aquell Barça ultradominador que tots tenim a la memòria. Ara és un Barça que s'ha d'adaptar molt més a les circumstàncies i hi ha dies i dies. Però dit això, i ja que l'Àlex ha parlat d'extrems, Koeman també ha dit que la baixada d'Embele li fa anar malament perquè és l'únic jugador de la plantilla, un dels pocs, Messi a banda, òbviament, que té un contra un.
Ara hi sumaràs Depay, no? Depay sí que té desequilibri.
Jo des de la banda no ho sé. No... Bé, l'Àlex potser i l'Oriola potser el tenen més radiografiat.
El primer Depay que apareix a Holanda i fitxa pel Manchester United, em sembla que el fitxa Van Gaal, jugava a la banda i vaja, el dia que tenia ganes i li sortien bé les coses, desequilibrava. El que passa és que era molt irregular.
Per mi és un jugador que té molt bon...
No sé, jo ara...
Que té desequilibri, però que et juga per dins, eh? És a dir, no és un jugador per obrir-te la
banda. Perquè els últims anys ha jugat per dins. Jo el recordo obert a l'esquerra a Manchester Old Trafford. No? Vaja, o potser tinc un defecte...
Sí, sí, sí. Jo
també.
Sí, no sé, a veure... En Depay guanyes una mica de desequilibri perquè estaves a expenses gairebé al 100% de Messi i el dia que Dembélé no estava lesionat també desequilibrava amb un altre tipus de desequilibri.
Sempre vull dir que si juguen ben fins a la banda, estàvem demanant extrems oberts, si la davantera és com va desvetllar Lluís Canut, que era Messi, el Kun, Memphis, amb Messi ja sabem com juga, i Memphis també és un extrem que va cap a dintre.
Vull dir, sí, va cap a dintre, però si desequilibra pot amenaçar. Si el problema, Àlex, no, és que no amenaci.
No, però no me l'imagino, Memphis Depay enganxat a la línia, ja, rebent la pilota.
Ja.
És a dir, Memphis ho pot fer, perquè, com bé dieu, ho va fer a l'inici de la seva carrera. El problema és que quan un jugador, diguéssim, que tasta la llibertat, com ha fet Memphis en els últims anys, li agrada jugar per dins. Jo crec que aquí hi ha una peça que ho desencalla tot, i és la d'Ansu. Perquè amb Ansu tu passes a comptar amb un extrem que realment et pot encarar, que et pot atacar l'àrea des de la banda, i crec que això t'ho dona tot. El cas de Memphis jo crec que pot combinar molt bé amb Jordi Alba, perquè tu per al carril esquerre necessites volada per Jordi Alba i Memphis anirà cap a dins. Veurem com ho munta, però jo crec que l'amplitud l'ha de solucionar el Barça, perquè va ser un dels condicionants, una de les coses que més el va limitar.
Si Ansu està bé, la davantera hauria de ser Messi, Memphis, Ansu.
Memphis fent de nou o fals nou, no?
Correcte.
Memphis, que li hem de dir Depay, em sembla, no? Que Memphis, com va acabar malament amb el pare, no li agradava
al revés.
Memphis. Ah, li hem de dir Memphis i no Depay.
Sí, sí.
Ho tenia molt ben entès. I a Messi on us l'imagineu? No us l'imagineu.
Sí, no, fent el que li roti com els últims 5 sí, o 6 anys.
Però de sortida, més escurat a la dreta, fent de fals nou, com fa ja uns quants anys que...
Clar, aquí depèn de si juga el Kun, no? Per exemple, si juga el Kun, probablement més tirat cap a la dreta, si prefereix fer-lo jugar com ha jugat tot sovint aquesta temporada passada, potser de fals nou. Clar, és que també depèn de finalment del sistema que triï d'inici, de base, Ronald Koeman. Després l'anirà canviant perquè ja el va fer evolucionar la temporada passada.
Tu, Àlex, on te l'imagines a Messi?
Jo veig... És a dir, tinc dubtes d'on el veurem, perquè ell també és un jugador que li agrada partides de la dreta i últimament s'ha acostumat a això. Jo tinc molt clar que a mi m'agrada el mig. És a dir, per tot, per atac, per equilibrar bé els espais i sobretot per pressionar bé. Jo crec que un equip amb Messi a dia d'avui l'ha de tenir, per pressionar de manera equilibrada, l'ha de tenir al mig, i m'agradaria veure-lo de fals nou o en una posició de mitja punta en un altre tipus de sistema.
Tornarà a ser la gran clau tàctica del Barça la pròxima temporada, on col·loquem Messi per equilibrar-ho tot, perquè ell trobi més espais per atacar, perquè l'equip no surti tan damnificat de la falta de pressió de Messi? Àlex?
Sí, per mi sí. Per mi és la peça on comença a construir tota l'ocupació dels espais, no? És a dir, trobar el lloc a Messi que ell pugui rebre amb continuïtat, que ell pugui estar en un lloc per dins on equilibri l'equip i després, insisteixo, recuperar el joc ample. A mi m'agradaria tornar a veure un Barça que aposta per als extrems.
Però jo crec que aquesta no és la clau per Koeman. Jo crec que Koeman pensa al revés. Primer tria el sistema i a partir del sistema que tria pensa on ubica Messi.
Però en el cas de Messi és tan especial que trobar-li el lloc és molt difícil i jo crec que és un mal de cap per tots els entrenadors que passen per ell i pel Barça i per l'Argentina. Adaptar una miqueta el sistema que vols utilitzar i la manera de jugar a això que deia l'Àlex, a situar-lo a la zona central perquè molesti la passada entre centrals però no hagi de fer grans esforços, no?
Però en realitat des que va marxar Neymar jo tinc la sensació que amb excepcions i amb partits Messi ha jugat de segon punta sempre. És a dir, primer quan hi havia Suárez, per descomptat, una mica per darrere de Suárez amb llibertat, i fins i tot l'any passat quan muta el sistema, primer amb Dembélé tirant desmarcades i fent profunditats, i ell para com a segon punta, i després amb Griezmann al final tres quarts del mateix. I a l'Argentina a la Copa Amèrica igual. És a dir, jo crec que és en la posició on ell se sent còmode, sense una obligació individual de perseguir ningú quan tenen la pilota els rivals i amb molta presència a prop de la pilota jugant pel mig, que no sé si és on volia anar a parar l'Àlex, però és a dir, és una penitència muntar un sistema al voltant de Messi però és que és el que et resol els partits. Llavors, l'entrenador, tingui més o menys talent, jo crec que acaba abocat a això.
Teniu moltes ganes de tornar a veure el Barça del partit d'aquest dimecres a les 7 contra el Nàstic, o és un partit més d'estiu i no, si teniu altres coses a fer, doncs mira.
Ah, no, no. A mi el primer partit de la pretemporada sempre em fa il·lusió.
Sí, no?
Sí, sí.
El que passa que jo tinc la sensació, i té molt sentit que, per exemple, avui ens plantegem, perquè ja el primer partit és dimecres, com jugarà el Barça aquesta temporada, però tinc la sensació que falten, hi ha tants deures per fer, que és que el que ara puguem imaginar i el que veurem dimecres pot ser tan diferent al que ens trobem d'aquí un mes.
I tant.
Perquè amb totes les sortides que han de passar... No, però amb totes les sortides que han de passar i potser alguns fitxatges que vindran a canvi d'aquestes sortides, vull pensar, perquè si no tornarem a això que deia el Costa a l'inici, que és que acabaran debilitant la plantilla, doncs és possible que ara ens estiguem imaginant fins i tot una davantera o un mig del camp que acabi variant i que fins i tot condicioni el sistema, perquè en funció de qui portis, òbviament serà per fer-lo jugar. I aleshores potser aquest 3-5-2 amb el que va acabar la temporada passada no pot servir aquest any que ve.
Per mi és una gran incògnita com jugarà el Barça l'any que ve. O sigui, tinc molts dubtes i moltes ganes de veure què farà Koeman.
A veure aquest dimecres.
Perquè jo crec que ell se sent més segur amb els tres centrals, sí. Que és com el Barça va ser més sòlid l'any passat.
Però ha pres algun compromís de revertir el sistema i tornar al que sembla que és més pur, que és el 4-3-3.
Ho desconec, i per això per mi és una gran incògnita. Amb jo potser sí que crec que començarà amb el 4-3-3, perquè és una mica el sistema que la gent vol, però aviam quan aguanta amb això.
A veure. Escolteu, passen 6 minuts de 2:15 de la nit. Avui us acomiado abans, però no ho puc fer sense agrair-vos la companyia durant tota aquesta temporada aquí al Club de la Mitjanit, la companyia de l'Àlex Delmas, de l'Oriol Domènech, de la Sònia Gelmà i del Jordi Costa. Us agraeixo molt l'esforç que heu fet cada diumenge a les 11 de la nit, de debò, per tancar la setmana. I si voleu, us cito ja per començaments de setembre, d'aquí unes setmanes, aquí tindreu un micròfon per continuar parlant de futbol i d'esport. Moltes gràcies als quatre.
Cap esforç.
A tu.
Gràcies a tu.
Gràcies a vosaltres.
Bon estiu.
Adéu-siau. Abans de marxar, heu seguit el Tour? Hauria seguit el Tour aquestes tres setmanes?
Sí, sobretot l'última. La sobretot cosa de Tapasca va guanyar quan Pogacar al
ja
Pirineu.
Quan ja estava tot decidit.
La primera menys, sí.
Adéu, Júlia, merci.
Adéu.
Adéu, nois, adéu. Anem al Tour.
Adéu, bona nit, gràcies. I de cop van entendre-ho tot. Les
idees, les antípodes i el nord. Això és Eclipsi, de Blaumut. Sabeu que és la cançó de ciclisme de Catalunya Ràdio des de fa uns mesos, que vam estrenar a Ràdio Volta, i s'hi ha quedat. I parlem del Tour, i també apareix Eclipsi, de Blaumut. Vilalta, Isaac, com estàs?
Molt bé, cansat, però bé.
Sí? S'ha acabat el Tour.
Sí, i de quina manera, eh? Perquè estàvem tots esperant a veure si seria Cavendish qui s'emportaria l'etapa als Elisis, no hi podia haver un epitafi millor, guanyant els camps Elisis, l'última etapa del Tour, superar el rècord de Merckx, però l'esport i el ciclisme tenen aquelles coses que el rècord de Merckx es queda, o de moment es queda compartit entre Merckx i Cavendish, 34 etapes en la història del Tour per tots dos. I qui ho ha evitat? Doncs el campió de Bèlgica, que si hem de trobar una mica de poesia en el Tour de França, doncs la trobem aquí. El campió belga, Wout van Aert, s'ha imposat en l'últim sprint, i per tant, el rècord de Merckx, de moment que es queda en Merckx.
Ja t'agrada això, eh?
Sí, és que aquí es barregen dues coses. A mi m'agrada molt el que ha fet Cavendish, però Cavendish té un caràcter especial. Ahir li vaig veure un gest, abans d'ahir, amb un dels mecànics del seu equip que no em va agradar gens, gastant molta mala llet, que es perdi el rècord de Merckx, home, sigui, em feia una miqueta de cosa, i a sobre Van Aert és que és un ciclista excepcional, eh? Fixa't, en aquest Tour ha guanyat una etapa de muntanya, el dia del Mont Ventoux, va guanyar la contrarrellotge d'ahir, i avui en un sprint als Camps Elisis, és un ciclista completíssim.
Mm-hmm. I tant, i tant. El que és complet és Tadej Pogacar, que avui ha tornat a guanyar el Tour, amb 22 anyets, ja té dos Tours. No sé si és el guanyador de Tour més imponent, que més ha dominat la cursa gairebé des del primer dia. No diré que recordis, però sí dels últims temps.
No, dels últims temps sí, segur. Aquesta superioritat que demostra és evident. Aquí hi ha diferents coses, eh? No és un guanyador de Tour a l'estil Indurain, no, Armstrong, no. Que dominava la cursa i ja està. perquè ell aquest any va guanyar la Lieja, per exemple, que és una de les clàssiques més importants, sempre en diferents terrenys, domina des del primer dia a l'últim, sempre acaba entre els tres primers, de fet, això és estadístic. Després hi ha la precocitat, tu deies, 22 anys. No, jo no l'he vist, però justament aquest Tour hi va haver una etapa que ara cap al final que sortia de Morens, on l'any 69 Merckx va guanyar el seu primer Tour, i aquell any Merckx, emprenyat per una qüestió interna de l'equip, es va escapar 140 quilòmetres en solitari i va arribar a Morens en 8 minuts respecte al segon. Vull dir que aquesta superioritat de Pogacar, home, si busquem a Merckx, Merckx segurament en aquest sentit encara era superior.
N'hem parlat molt, de Merckx en aquest Tour del, sí, del 2021.
Escolta'm, és que les similituds entre els dos són moltes, eh?
Sí, sí, i Pogacar fa pinta que regnarà uns quants anys, però vaja, això potser és fer apostes que no sé si tenen molt sentit, perquè passen moltíssimes coses. Fa 3 anys que en Bernal havia de ser el gran dominador, i mira, qui ha aparegut i qui l'ha desbancat sense misericòrdia, pràcticament.
Sí, sí. Sí, és que, de fet, no, t'anava a dir, ara que treus això de Bernal, ho ha comentat a Machín, el director de Pogacar, un dels seus descobridors, ara fa 4 anys, em sembla que era en una cursa a Croàcia, ha passat pel Tot Gira i ha explicat això mateix, que bé, que fa 2 anys tothom pensava en la dinastia Bernal, i que fixa't, ara estem pensant en la dinastia Pogacar, i que acaba d'aparèixer Vingegaard, i que també hi és Evenepoel, i que també hi és Bernal, que pot tornar, i que hi ha un jove espanyol que es diu Juan Ayuso, que també pinta molt bé. Per tant, això de les dinasties ja ho veurem. En qualsevol cas, podeu recuperar l'entrevista al web de Catalunya Ràdio, la pàgina del Tot Gira, que és molt interessant, però de Machín jo em quedaria amb una reflexió, perquè ell el coneix molt bé, com parla de Pogacar. Vaja, és un tio normal.
Que és un líder, no és un campeón, ni és un crack, ni és un gallo, ni és un jefe, ni és un patrón, és un líder. Un líder és algú que el primero que tira a los compañeros es él, que el primero que ayuda es él, que el primero que antes de pedir algo él lo da, y es un líder, y sobre todo es una normalísima persona que agradece las cosas, que trata fantásticamente bien al staff, a todos.
Aquest és Machín, el director de l'UAE, sobre el seu ciclista, el ciclista Tadej Pogacar. Demà, Isaac, edició de Ràdio Volta per tancar el Tour, eh?
Sí, amb el Fletxa posarem notes una mica, jo crec que no se'ns escaparà gaire res, però ho hem anat seguint durant tota la prova. El Fletxa té bona relació amb el Cavendish, no sé, que ens expliqui ell si li sap greu que s'hagi quedat a les 34 o a les 35, però ho recuperarem tot.
Escolta'm, ara vénen els jocs, algun favorit per la prova en ruta de Tòquio 2020?
És complicat, és complicat. Segurament haurà de ser algú que hagi competit al Tour, per allò de l'estat de forma. Com que té molt de clàssica, una prova dels jocs, jo apostaré per l'home de moda, per Van Aert.
El que ha guanyat avui a París als
Jocs. Sí, que, a veure, si guanya els jocs ja seria per anar preparant l'estàtua, però va, aposto per ell.
Molt bé, gràcies, Jack. Gran feina amb aquest Tour 2021 a Catalunya Ràdio.
Molt bé, a vosaltres.
Falten 5 dies pels Jocs de Tòquio.
A la ville de Tòquio.
Els Jocs Olímpics de Tòquio, al Club de la Mitjanit.
Ens haurem d'acostumar a aquesta sintonia fantàstica creada pel Marc Peyron i que ens acompanyarà, sobretot des de divendres d'aquesta setmana vinent, divendres 23, fins al diumenge 8 d'agost. Són 17 dies, 17 dies de glòria, 17 dies de Jocs Olímpics a Tòquio, i aquí a Catalunya Ràdio, els Jocs Olímpics duran sempre el nom de l'Ernest Macià. Ernest, bona nit.
Hola, Campos.
Estaràs al capdavant de l'Alaville de Tòquio, el programa olímpic de Catalunya Ràdio, des del divendres 23 sí, fins al diumenge 8 a les 3 de la tarda, cada dia una hora olímpica a Catalunya Ràdio.
I el que farem bàsicament serà filtrar, farem allò per... Tu tens l'aigua, no?, la filtres per quedar-te bàsicament amb el que fan els catalans, encara que naturalment explicarem tot el que facin, doncs, els principals favorits al món en atletisme, natació, gimnàstica, tot, vull dir, la informació hi serà tota, però sobretot, clar, lògicament ens interessa què fan els nostres, perquè un terç de la delegació espanyola és catalana. Vull dir, això ja més o menys explica la dimensió del que anem a fer allà.
Opcions de medalles? Que vegis clares.
Sí, no, jo crec que bastant complicadet a nivell de medalles. És alhora que complicat, fàcil que caiguin sorpreses, perquè és un any en què poden saltar positius a última hora i poden aparèixer medalles inesperades. Jo crec que una de les medalles... És a dir, la vela és un... Clarament, jo crec que Catalunya té alguna opció de fer medalla. en bàsquet no és la millor selecció espanyola la que va allà, hi van menys catalans, però evidentment aquests Estats Units, no? Ara, d'aquí poques hores, d'aquí a 3 hores hi ha un partit Estats Units-Espanya, jo crec que és l'última bala que té el Pau Gasol, no? I companyia per fer, doncs, un or, tot i que serà difícil, però no ho veig impossible.
Són els campions del món.
Són els campions del món. I a partir d'aquí...
Mireia Belmonte...
Mireia Belmonte no ho sé,
home,
sincerament.
Clar, és campiona olímpica. És campió, sí. Però han passat 5 anys.
Tant en un cicle olímpic.
No arriben al seu millor moment aquests jocs, però vaja, el que dius tu, la imprevisibilitat del moment i el talent i la feina de Mireia Belmonte, home, quan comenci a nedar segur que pensem tots que té opcions de tornar a fer medalla olímpica, que serien els tercers jocs amb medalla.
També hi ha Laia Palau, no?, que torna a jugar uns Jocs Olímpics. Jo crec que aquí sí que Espanya de bàsquet femení té opcions, la Caral Casas, la Sílvia Domínguez, la Laia Palau
i el Lucas
Mondelo de fer medalla, aquí sí. Contra Estats Units no, perquè en noies la diferència és molt més gran que en nois. I per la resta, doncs, molt interessant en l'atletisme, a veure si es bat algun rècord del món, cosa que jo veig molt difícil aquest any.
Jo també. Per la falta de públic, crec que això et dona un impuls i la centèsima que necessites per trencar rècords sense el públic. T'atreveixes a fer l'aposta de qui serà l'esportista dels Jocs?
Doncs no m'atreveixo a fer-ho.
No.
En aquests Jocs és impossible. No. És més, podria no haver-hi un esportista dels Jocs. Podria...
Simon Biles, jo què sé.
No, bueno, Simon Biles ja sabem que aquesta ho trencarà i, de fet, ve de fer ja bones actuacions als campionats nord-americans, vull dir que... Però ja ha sigut esportista dels Jocs, però algú nou, no t'ho sabria... De veritat que no t'ho sabria dir. I... això sí, si algú es passa de la ratlla... Cap a casa,
sí. Això ens ho han deixat claríssim des del COI des del primer moment. No per decisió del COI, sinó per decisió del govern japonès. Qui trenqui la normativa vigent per tenir acreditació, nosaltres preguntem pel cas dels periodistes, de la Maria Ixada i David Colpés, li retira l'acreditació i, com sense acreditació no pots treballar, t'han deixat entrar només per a treballar al Japó, cap a casa, en 48 hores.
Hi ha televisions que estan ja...
O sigui, que vagin en compte la Maria i el David.
Sí. Maria, David, jo de vosaltres, que si han deixat la pasta en aquest viatge...
Espera, Ernest, espera. Maria.
Hola, Xavi.
David.
Què tal, capos?
No saltareu cap normativa del COI ni del govern japonès que us facin fora al cap de 2 dies allà a Tòquio?
No, mira, avui a més estem molt contents, Xavi, són detallets, que és burocràcia, que està sent molt densa, però fa res, qüestió d'hores, que el govern japonès ens ha donat llum verda, ens ha donat l'ok, considera que complim tots els requisits perquè puguem aquest dilluns entrar, bueno, dimarts, arribarem dimarts, que dimarts puguem entrar al país, i ens han acceptat el que ens demana tots els periodistes, i atletes, i tothom, un activity plan, un pla d'activitats de tots els llocs on anirem els primers 14 dies, que és els 14 dies on hem de fer quarantena i no podem trepitjar el carrer.
Molts restaurants no tens apuntats en l'activity plan, eh?
No, confiem que, com que no podem trepitjar el carrer, la restauració que hagi previst el COI, tant els centres de premsa com estadis, etc, sigui més que suficient, perquè, òbviament, ja dic, no podem anar a cap restaurant en aquests primers 14 dies.
Pot ser verita, més, o sigui, una vegada que vas al Japó...
Que anem a treballar, home.
Ja, home, però sempre es pot aprofitar. Les 24 hores del dia no les treballeu, sopar i dinar o de dinar, no?
Sí, sobretot, però ens queda l'última setmana. L'última setmana, Maria, que hem dit que l'última setmana en què ens deixaran sortir de la gàbia, doncs, home, sí que aquí...
Arrasarem, no? L'última setmana arrasarem.
Sí, més per dinar, que per sopar, amb el tema del canvi horari, les nostres nits serà el nostre pic de feina, perquè coincidirà amb la vostra tarda.
Quants PCRs us faran en aquestes 2 setmanes llargues?
Mira, n'hem fet 2, els 2 previs. Dimarts, quan aterrem a Haneda, anem de fer un al mateix aeroport, aquest l'ha de fer tothom, atletes, jutges, àrbitres, tothom que entri al Japó per sigui treballar als Jocs o sigui perquè és resident o perquè ha d'anar a treballar. I a partir d'aquí, 3 primers dies, un PCR cada dia, que ens el fem nosaltres mateixos, que, per cert, al Japó són de saliva, no són nasofaringes. I a partir del tercer dia... n'haurem de fer cada 4 dies.
Escolta'm, clar, és que els Jocs són tan diferents, tan estranys, tan especials per la pandèmia, que aprofitem més per parlar amb vosaltres sobre tot aquest context que no pas sobre l'essència dels Jocs, que és la competició, que són els esports. Parlem una mica també dels esports. O sigui, quina perspectiva teniu a unes hores de marxar cap a Tòquio? El que viureu a nivell esportiu.
Home, una gran experiència entrada, perquè tots dos, David, som debutants en uns jocs, i jo crec que la primera vegada no s'oblida, i vaja, viure de primera mà, perquè també és cert que no hi haurà la gent, això serà un contratemps per tothom, no hi haurà públic, serà porta tancada, però jo penso que potser ens dona un punt més de proximitat també amb la competició, amb l'esportista, amb la sonoritat del lloc, amb viure de primera mà i impregnant-nos d'alt a baix de tot el que és uns Jocs Olímpics, que a mi personalment em fa una il·lusió terrible.
Això ja comença dimecres, eh? Perquè acostuma a passar sempre amb els jocs.
El futbol, no?
Sí, i el béisbol. El béisbol, que saps que és esport rei al Japó, ja pràcticament el béisbol està gairebé a l'alçada del futbol. És el segon esport més seguit al Japó. El dimecres ja hi haurà competició, també de softball, que seria el béisbol femení, i el futbol començarà entre dimecres i dijous, tant la competició femenina com la masculina.
La cerimònia d'obertura és divendres, migdia, a Catalunya, vespre, al Japó. Em sembla que és a la una hora catalana.
A les 8 del vespre, prevista hora japonesa.
I què? Que sense gairebé ningú? Em sembla que són 1.000 convidats a l'Estadi Olímpic del Japó.
Sí.
Quina perspectiva
amb la dona del Biden, qui serà?
Sí,
amb l'emperador i quatre més, sí.
A veure, tres preguntes ràpides per acabar. Són dues preguntes i un comentari. Primera pregunta. Ara mateix podríeu dir-me a priori quin serà l'esportista dels Jocs Tòquio 2020? Perquè el nom és 2020. El nom oficial és Tòquio 2020, no li han canviat el 2021.
Mira, per mi, crec que el poder de les dones serà important en aquests jocs. I fa dies que parlem amb el David, qui ha de ser la o l'esportista. Jo et diria la Katie Ledecky, per una senzilla raó, perquè amplia una miqueta més el seu programa de proves, perquè té una gran competidora com és l'Ariane Tinmus aquest any australiana, i perquè penso que davant l'absència d'un gran nom com és el de Michael Phelps, amb la natació dels esports reis, doncs la Katie Ledecky pot ser una de les referents.
David.
I jo, Simone Biles, aposto per la gimnasta nord-americana, aquests dies ho estic repetint, però que ho veig molt clar, 24 anys, arriba en la seva maduresa, ja va ser una de les reines de Rio, jo crec que té el seu abast de convertir-se en la gran reina d'uns jocs.
Segona pregunta, jo crec que és la que us han fet en les últimes hores més vegades més persones. Ja teniu feta la maleta? Espero que sí, aquestes hores.
No, encara no.
Jo sí, el que passa que he fet una bugada fa no res i em falta allò entre algunes bermudes que he hagut d'afegir última hora, però sí, pràcticament està tot a punt.
El David és més nòrdic, jo sóc més mediterrani.
I ara ja el comentari és dir-vos arigató i sayonara, perquè aneu començant a entrar en el tema Japó.
Sí, espero que la setmana que ve ja puguem dir alguna cosa més.
Gràcies i bon viatge. Demà al migdia marxeu cap a Tòquio, que ho gaudiu moltíssim, tant la Maria Guissà com el David Clopés. Gràcies.
Gràcies, Xavi.
Joan Fito, bona nit.
Bona nit.
Una publi i fem un cop d'ull a la final de l'NBA, que està molt emocionant amb el Joan Fito.
Els diumenges d'11 a 12 de la nit,
a casa tinc formigues,
al Club de la Mitjanit,
vaig trobar-les un matí,
a Catalunya Ràdio,
sobre un arbre de la cuina, i cap producte les ha fet fugir.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Albert Segura.
Els estius ja no són el que eren, l'actualitat no s'atura i al matí de Catalunya Ràdio no tanquem per vacances.
Per saber coses noves, per oblidar-ne d'altres, però amb les mateixes ganes de saber tot el que passa.
De Catalunya Ràdio.
De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio de l'estiu, amb Albert Segura.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Això és Last Night dels Strokes i la passada nit, la passada matinada, a l'NBA, els Milwaukee Bucks han confirmat el sorpasso.
Sí, sí, de fet han guanyat el primer partit fora de casa en aquestes finals. Fins ara comptàvem els partits per victòries locals, els dos equips havien guanyat tots els seus partits a casa, i avui, en un gran partit de bàsquet, els Bucks, de la mà sobretot de Giannis Antetokounmpo i de Ru Holiday, que per mi és el nom d'aquestes finals, han estat capaços de guanyar fora de casa i tindran doncs l'opció la matinada de dimarts a dimecres de
dos
guanyar
dies.
La NBA. Sí, aquests dos dies, perquè la sèrie torna a Milwaukee. el que et deia, avui en Teto una altra vegada 32 punts, però sobretot jo entendria aquesta victòria dels Bucks amb el nom de Ru Holiday, que ha estat decisiu, ha robat la pilota, l'última pilota, tenien pilota els Suns per ficar-se per davant i guanyar el partit a falta de 15 segons, ha robat la pilota Ru Holiday i ha protagonitzat la jugada del partit, roba la pilota, corre al contraatac i li llença una liupa a Antetokounmpo, que, evidentment, davant de Chris Paul l'enfonsa i sentència aquest cinquè partit.
3-2 pels Milwaukee Bucks, la nit de dimarts a dimecres.
Correcte.
Suposo que a les 3 de la matinada.
A les 3 de la matinada, i et diré una cosa, optimisme per als aficionats dels Bucks. Dels últims 18 partits a casa, Milwaukee n'ha guanyat 17.
Els Bucks han guanyat mai l'NBA?
Els Bucks fa 30 anys que no guanyen l'NBA, crec que...
30 anys?
O que no arriben a una final. Crec que no sé si l'han guanyat mai.
No, la van guanyar fa el
71 o el 72.
Això són 50 anys. Sisè partit que pot ser definitiu en cas de victòria dels Milwaukee Bucks a Milwaukee, que és una ciutat de l'estat de Wisconsin.
Correcte, és una estat de la ciutat de Wisconsin. M'ho ha fet mirar el Xavi just abans d'entrar al club de la mitjanit. I el que et deia, dels últims 18 partits, 17 victòries dels Bucks a casa, per tant, en principi ho haurien de tancar Antetokounmpo i companyia amb aquest sisè partit.
T'agrada Antetokounmpo?
A mi no m'agrada.
A mi tampoc.
A mi és un jugador que no em desperta absolutament res.
Massa
físic, i, de fet,
no?
M'agrada més Devin Booker, sí. que el problema és del Suns és aquest, que ho estan basant tot. A Booker ha fet 42 i 40 punts els dos últims partits, però no els hi ha servit per guanyar.
És una bèstia, Antetokounmpo.
No, sí, és boníssim. Sí. L'únic que passa que avui ha fet un 4-11 amb tirs lliures. Clar, un jugador que es planta unes finals de NBA, que en juguen els millors, i llença 11 tirs lliures i només és capaç d'anotar-ne 4...
Shaquille O'Neal tenia el mateix problema i...
Sí, però són dos estils de jugadors
són
diferents.
Són dos estils diferents. Sí.
Per cert, aquesta matinada, Xavi, a les 3, és a dir, d'aquí a 3 hores mal comptades, amistós entre els Estats Units i Espanya. És l'últim partit preparatori pels Jocs Olímpics de Tòquio. Avui Escariolo donarà la llista dels 12 jugadors que aniran als Jocs Olímpics amb el dubte de Juancho Hernán Gómez, que té problemes a l'espatlla, i d'això penja una mica si Oriola anirà als Jocs de Tòquio o no. I en aquesta selecció dels Estats Units els hi falten 3 jugadors.
Estan fent la final.
Correcte. Chris Middleton, que no sabem si és parent de Darrell Middleton.
Això ho has de mirar.
Ho mirarem. Devin Booker i Ru Holiday.
A veure què passa aquesta nit a Las Vegas i sobretot què passa la nit de dimarts a Milwaukee, Wisconsin, en aquest 6è partit de la final del NBA. Gràcies, Fito.
A tu.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Això que sona és Guspira, Estel o Carícia, una de les cançons més delicades de Mishima i que ha servit per tancar el Club de la Mitjanit des del primer dia. Ha estat sempre, cada diumenge, l'última cançó que sonava abans d'entrar el dilluns. Arriba el moment de tancar el Club de Mitjanit d'aquest diumenge i el moment de tancar també la temporada i agrair-li a molta gent que ha estat al costat del programa des de la nit del diumenge 6 de setembre. A l'Aina Grau, sempre atenta a la producció, al Marc Peiró, l'Isma Cebrián, el Dani Jiménez i el Raúl Orgales, al control de l'Estudi 5, impecables, als guardians del control central, la Júlia Aparicio, el Xavi Clemente, el gran Carles Morales i la coordinació de tots plegats del Jordi Just, al Sergi Andreu, que ha estat la majoria de diumenges acompanyant-nos amb una feina massa grisa pel talent que té, que és molt, al Roger Arbusà, que va començar el primer dia i ha acabat l'últim i que ara el tenim molt ocupat amb el Tot Costa d'Estiu, que comença demà, al Sergi Camps, sempre atent a una última hora o a qualsevol declaració sorprenent perquè no us la perdéssiu, a l'Àlex Dalmas per la seva implicació, pel seu entusiasme i per estirar sempre del carro, al Ricard Torquemada pel seu compromís amb el Club de la Mitjanit i a mi personalment, al Jordi Costa per la seva honestedat innegociable i la seva transparència, a la Sònia Gelmà per la seva humilitat i la seva paciència, a l'Oriol Domènech per la seva generositat i per no fallar ni un sol diumenge aquí presencialment a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio. L'Uri sempre hi és. A la meva mare, que deu ser l'única oient que no s'ha perdut ni un sol minut de programa en tota la temporada. A la Neus, per ocupar-se de tot i de dues criatures cada diumenge a partir de les 5 de la tarda. I a tu, a l'oient que cada diumenge a la nit has escoltat el Club de la Mitjanit o l'endemà l'has baixat al podcast, t'has baixat el programa per escoltar-lo, que ens consta que ho ha estat molts cada setmana. Sigueu 13, 51.000 o 16.000. Moltes i moltes gràcies a tots. Aquest programa, aquesta temporada, ha estat una mena de respiració assistida per mantenir en vida la nit esportiva de Catalunya Ràdio. Ens agradaria tenir més salut per sortir cada nit, però de moment mantenim la il·lusió per sortir a jugar només un cop per setmana. Agrair la confiança també a la direcció d'aquesta casa, al Saúl Gordillo, al Santi Faro, sobretot al Jordi Borda, i esperem retrobar-vos i retrobar-nos el mes de setembre, si tot va bé, el diumenge 5 de setembre. Bona nit, bona setmana i bon estiu.
Respires de la que...